Les dues en punt de la tarda, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
Portem ja unes quantes setmanes amb la mateixa cantarella. Els rivals del Centre d'Esport Sabadell arriben al duel contra els Arlequinats immersos en una bona dinàmica de resultats. Doncs no serà així aquest diumenge. Qui ho havia de dir, però la situació a Lleida Esportiu, cinquè, a només 4 punts del play-off d'ascens, és un autèntic polvorí. Que si Joan Carles Oliva anuncia que deixarà l'equip si no guanya l'Egea, que finalment no guanya l'Egea, que finalment tampoc el fan fora. L'exigència de l'entorn de la terra ferma només és comparable a la de places com Alacant amb l'Hèrcules. De posar-se líders contra el Sabadell fa una volta a fer fora l'entrenador Gerard Albadalejo i haver de sortir aquest dimecres en roda de premsa president, entrenador i capità. Ara bé, qui enganxés la situació també de Lleida Esportiu? La veritat, són animals ferits. Qui olori més sang s'endurà el gat a l'aigua i probablement deixarà gairebé tocat de mort l'altre. Esperem que el Centre d'Esports utilitzi aquesta indignació després de la polèmica derrota contra el Badalona per sortir-ne victoriós.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més a les vies de so, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Programa molt variat el que tindrem avui a l'Hotel Suís. A banda del Sabadell, també el balanç de l'Open de natació amb el director tècnic de la secció del club, Àlex López. Seguirem també amb el compte enrere de la Final Four de waterpolo femení. El periodista Xavier Bonastre ens parlarà del seu llibre 100 històries del córrer, que avui es presenta a la llar del llibre, i a més futbol sala. I l'Àlex Pareja, per acabar, des dels Estats Units amb el seu Living in America.
I fora de l'hotel?
El Barça ha fet un pas important cap a les semifinals de la Champions. Per primer cop després de 4 visites fallides, el conjunt blaugrana es va imposar a Old Trafford contra el Manchester United gràcies a un solitari gol en pròpia de Luke Shaw als 12 minuts de joc, assenyalat també a instàncies del VAR. L'altra eliminatòria de quarts disputada ahir, Ajax i Juventus van empatar a un a Amsterdam. A l'NBA han quedat definits els play-offs després de 82 partits de temporada regular. Els Milwaukee Bucks de Pau Gasol han acabat amb el millor balanç i s'enfrontaran els Detroit Pistons, mentre que els Raptors del seu germà Marc es veuran les cares amb els Orlando Magic a la primera ronda. A l'oest, el guanyador del duel entre els Rockets i els Jazz de Ricky Rubio es creuarà amb el vencedor del vigent campió de l'eliminatòria del vigent campió, els Golden State Warriors, contra Los Angeles Clippers.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, rebaixant l'eufòria després de guanyar ahir a Old Trafford.
Sabemos que es un resultado corto y independientemente de que fuera corto, hay un segundo partido. Sabemos cómo se las gasta el United fuera de casa, teniendo en cuenta la última eliminatoria. Y bueno, ha sido un partido muy intenso, muy duro, como preveíamos. En momentos en los que hemos tenido que sufrir, pero bueno, estamos contentos.
Y también hablaba en aquel sentido Jordi Alba.
Hemos sabido controlar todos los aspectos del juego a la perfección. Creo que hemos tenido la presión, hemos estado muy bien en el juego aéreo, que son muy potentes. Luego en las contras, que son gente rápida, también creo que hemos equilibrado bien todo el equipo. Cuando subíamos por la banda, pues por la otra, pues equilibramos muy bien. Bien, hemos generado juego, para estar contentos, no es fácil ganar aquí. Y bien, aún queda la vuelta, pero lo vamos con ventaja.
I a les xarxes socials.
Diumenge retrem homenatge a Ángel Sertucha, un dels jugadors més emblemàtics del club que ens ha deixat aquesta setmana. A les oficines del club posem a disposició un llibre perquè els arlequinats deixeu els vostres missatges fins dijous vinent, quan li enviarem a la família. Poc més a afegir aquest tuit del Centre d'Esport Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, un migcampista, ara precisament al Lleida Esportiu, Marc Martínez, i un segon entrenador, ex del Sabadell també, Miquel Ezequiel. Felicitats a tots dos.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
When the evening falls. 5 minuts passant del punt de les dues del migdia en directe a l'Hotel Suís avui dijous 11 d'abril del 2019, aproximant-nos cada cop més a aquest final de temporada d'autèntic infart del Centre d'Esports Sabadell, que avui ha fet el tercer entrenament de la setmana, el primer, el del dilluns, com sempre, de recuperació, els dos següents, dimecres i dijous, per preparar el transcendentalíssim duel d'aquest diumenge contra el Lleida Esportiu, ja ho direm bé, molt transcendental aquest duel, evidentment, a les 5 de la tarda, baixant el comptador, com diem, un dia més, la primera de les 6 finals que li queden al conjunt d'Antonio Hidalgo per evitar un descens a la tercera divisió que cada vegada es presenta com una amenaça més i més real. Com a bon dijous també ens hem volgut fixar en el rival d'aquest diumenge, un Lleida Esportiu que està vivint, com dèiem al principi, una autèntica muntanya russa aquesta temporada. Ens hem fet fart les darreres jornades de parlar d'equips que arribaven al partit del Centre d'Esports immersos en una bona dinàmica, com per exemple el cas de l'Ebro, el Teruel, que portaven en aquell moment 8 jornades sense perdre, l'Atlético Levante, el València Mestalla, el Badalona també la setmana passada, sense anar més lluny, fa 7 dies amb el nou míster, amb Juanjo García, però ara hem de girar la truita.
Nosaltres, si una cosa no hi creiem o no ho veiem clar, prenem decisions. I ens suben molt clar, els joncres ens suben molt clar. Sí, nosaltres estem a mort, nosaltres vam prendre decisió a finals de gener, començaments de febrer, complexa, amb el Gerard. Sabeu que som una directiva, que ens costa molt, en tema entrenadors, treure entrenadors. Ho hem demostrat, no és que ho diguem, ho hem demostrat. Vam prendre una decisió, nosaltres creiem que era la més oportuna en aquell moment, i amb el Joan Carles, l'altre, el dia que... El Joan Carles és la persona que sigui. Nosaltres el dia que creiem que la feina que fa ell o el seu equip de treball no sigui conforme, el Joan Carles al club no seguirà. Amb això altres som molt clars. Si avui el Joan Carles està aquí, és perquè tots els inputs que han arribat, i més a més reafirmant-se el club, la idea que tenia des d'inici, sense escoltar ningú, és la mateixa.
Declaracions aquestes ahir mateix del president de Lleida Esportiu, Albert Esteve, mentre compareixia Òscar Rubio a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta. També ho feien al camp d'esports, com diem, a la mateixa hora, el president lleidatà, l'encara entrenador de l'equip, Joan Carles Oliva, i el capità, Àlex Albistegui. Recordem que a la prèvia del partit contra l'Egea, el tècnic del Lleida Esportiu va anunciar que presentaria la seva dimissió si no guanyava el conjunt d'un exarlequinat com Guillermo Fernández Romo. Doncs el partit va acabar amb derrota, precisament al camp d'esports, per 0-1. Al final, hores de reunions i desemboquen amb la seva ratificació i aquesta roda de premsa que escoltàvem ahir dels tres protagonistes, de Joan Carles Oliva com a encara entrenador del Lleida Esportiu, també del president, d'Albert Esteve, i en aquest cas del capità de la plantilla, d'Àlex Albistegui. De moment, Joan Carles Oliva segueix sent l'entrenador del Lleida Esportiu i, evidentment, es parlava en aquesta roda de premsa fins i tot que seria entrenador si ell se sentia amb forces, com diem, fins a final de temporada. I a Sabadell, i al Centre d'Esports, que en diuen d'aquesta mala dinàmica del Lleida Esportiu i d'aquesta qüestió? D'entrada, poca cosa, perquè com diu Adri Cuevas, la principal feina que tenen ara mateix els jugadors del Centre d'Esports és interioritzar els canvis tàctics proposats per Antonio Hidalgo.
Los últimos partidos que nos hemos enfrentado venían una dinámica positiva y ahora pues ellos vendrán un poco parecida a la nuestra, pero eso no es lo importante. Nosotros tenemos que saber seguir trabajando estas nuevas ideas que nos propone el míster y creo que así... En casa tenemos que dar ese do de pecho y llevarnos los tres puntos sí o sí ya.
Doncs, com diem, moltes urgències als jugadors del Centre d'Esports Sabadell per endur-se 3 punts que finalitzin, que posin punt final a aquesta mala ratxa de 11 jornades sense conèixer la victòria. Números en mà, també parlant de la crisi de Lleida Esportiu, es pot tractar des de diferents vessants. D'entrada, si mirem, com diem, les xifres, en els últims 6 partits només han marcat un únic gol, i això que aquestes alçades de Lliga, a falta de res, 6 jornades per arribar al final, encara segueixen comptant amb els dos màxims golejadors del grup tercer de la segona B, Pedro Martín, que és el Pichichi, que en du 15, i l'exarlequinat Juanto Ortuño, que en du 12 i que és el responsable precisament de l'únic gol dels de Joan Carles Oliva en aquest tram de 6 partits i que a més també va castigar, com ja ho recordarem tots plegats, al Centre d'Esports en el partit de la primera volta. Un altre davanter, i que encara, atenció, s'ha d'estrenar a l'estadi aquesta temporada, Arturo Rodríguez, va una mica més enllà i també parla dels dos compromisos que tindrà el Centre d'Esports a casa abans d'acabar la Lliga. Dues autèntiques batalles contra el Castellón i l'Egea.
En nuestra casa tenemos que hacernos fuertes, que la afición esté con nosotros y, bueno, sobre todo en casa, ganar todos los puntos posibles y al final también nos enfrentamos a rivales directos. Que no nos engañemos, que podemos estar más atrás, más adelante que la semana pasada, pero siguen siendo 3 puntos. Tú ganas una jornada y sales de abajo. Así que nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos a por estos 3 puntos y luego ir poco a poco.
I tornant a Lleida Esportiu, amb tot el que hem explicat, és cinquè, com diem, i com dèiem al principi, a només 4 punts del play-off. Això sí, part del malestar s'explica perquè des del partit d'anada a la primera volta, com hem explicat, quan es posava líder, en aquell cas el conjunt de Gerard Albaladejo, quan dirigia encara l'encara tècnic lleidatà aquell partit, doncs des d'aquella jornada fins a la jornada 19, l'última de la primera volta, el Lleida Esportiu va ser líder del grup tercer de segona B. Després, canvi d'entrenador a principis de febrer, 7 dels 9 primers punts, ja ho direm, de Joan Carles Oliva. Recordem també que Quico Ramírez en va fer 7 en 11 jornades, però agafant aquest balanç general, Joan Carles Oliva en du ara 9 punts en 9 partits. Per tant, doncs són xifres que no milloren ni molt menys a Gerard Albaladejo i que són similars, com dèiem al principi, aquestes vides paral·leles entre el centre d'esports i el Lleida Esportiu. Doncs ni per aquestes en fan cas al centre d'esports. Manuel Gato.
A mí no me gusta mucho el tema este, ¿no? Las dinámicas y tal. Al final llegará la semana que ganemos, y que es verdad que ahora tenemos una dinámica, pero que ya es real, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que afrontarlo como un partido más, un partido para nosotros vital, en casa, una vez más. Creo que, y quiero hacer referencia a la afición, porque los últimos dos partidos en casa han sido preciosos en cuanto a contar con nuestra gente y nos da ese plus.
I un denominador comú en les tres veus que hem escoltat avui de la plantilla del centre d'esports, tant d'Adri Cuevas com Arturo Rodríguez, com ara en aquest cas Manuel Gato, l'afició que tornarà a jugar un paper fonamental.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I és moment de recordar, evidentment, les iniciatives també del Centre d'Esports Sabadell de cara a aquest partit per tornar a crear una espècie de caldera, en certa mesura, un bon ambient de cara al partit d'aquest diumenge. Recordem que en aquesta ocasió la directiva del Centre d'Esports ha optat per regalar dues invitacions per soci i l'entrada general l'ha situat a un preu de 5 euros, tot per evitar aquella lamentable imatge després del partit contra el València Mestalla amb la invasió de camp després de la derrota, i veníem d'això, de dos partits contra el Cornellà i contra el València Mestalla amb barra lliure, per dir-ho d'alguna forma, en quant a les entrades. Tot i això, és innegable que l'estadi, doncs, es necessita, com diem, una altra olla a pressió, una sensació de caliu amb la qual els jugadors, doncs, puguin donar aquest plus extra que els porti de cara també a la victòria. I això precisament és el que demana Adri Cuevas.
Hay que sumar sí o sí, sobre todo en casa, que esperemos que la afición siga apoyándonos, que eso nos está ayudando mucho, saber que la afición está ahí y que todos vamos a ir en una misma dirección. Esperemos que sigan así alentándonos, porque nos hace falta y queremos sacar esto adelante.
Doncs la crida perquè l'afició torni a jugar un paper fonamental aquest diumenge a les 5 de la tarda, com sempre des de mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Sabadell, on podrem viure aquest partit entre el Centre d'Esports Sabadell i el Lleida Esportiu, la primera de les 6 finals que li queden al conjunt d'Antonio Hidalgo per intentar evitar el descens a tercera divisió, que suposaria un autèntic cop dur al Centre d'Esports i també posaria en risc, per què no dir-ho, el futur de l'entitat. Dos apunts més molt ràpids, simplement per dir que el Centre d'Esports Sabadell, com dèiem abans, ha entrat avui sobre la gespa de l'estadi de la Nova Creu Alta per preparar aquest partit. Ho ha fet, a més, amb la presència d'un jugador del filial, Sergi Casals, que va entrar a la convocatòria en el darrer partit a Badalona. Finalment no es va vestir de curt, no va sortir a jugar al camp. I també dos juvenils, els habituals en aquesta ocasió, com són Marc Astorgó i Jandro Moreno. I l'altre apunt que us volíem comentar, com dèiem també al principi del programa, a les xarxes socials, aquest anunci del Centre d'Esports Sabadell, que s'ha conegut als vols del migdia. De fet, el cap de setmana passat, doncs, ens assabentàvem d'aquesta mort d'un dels mites del Centre d'Esports Sabadell dels anys 60, com és Àngel Sertucha. Doncs bé, el club ha fet oficial avui que diumenge li retrà un homenatge en algun moment en els prolegòmens també segurament del partit entre el Centre d'Esports Sabadell i el Lleida Esportiu. I a més, a les oficines del club, a la Nova Creu Alta, ja ha posat el club, com diem, a disposició un llibre perquè tots els arlequinats que així ho desitgin deixin els seus missatges fins dijous vinent, fins d'aquí a 7 dies, i per tant, un cop finalitzat aquest termini, doncs enviaran aquest llibre de condol a la família d'Àngel Sertucha al País Basc. Estem a punt d'arribar a un quart de 3 del migdia. Fem la primera aturada en el camí aquí a Ràdio Sabadell, perquè avui tenim molta teca i després de la pausa hem de parlar, per exemple, de natació, de waterpolo i també d'aquest llibre, com us dèiem abans, que presenta avui el periodista Xavier Bonastre aquí a la ciutat. Fins ara.
Ràdio Sabadell. T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Històries dels diners.
Aquilar o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
A la botiga Z Sabadell estem de celebració.
Nova promoció de cerimònia.
Vestits per nena i conjunt de dues peces per nens per només 20 euros.
Per anar ben elegant a les ocasions més especials.
Batejos, comunions, casaments... Per només 20 euros.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix de moltes més promocions.
Estem de celebració a la botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un regal exclusiu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts passen del punt d'un quart de 3 del migdia en directe a l'Hotel Suís, avui dijous 11 d'abril del 2019. I de fet ho hem estat explicant durant tota la setmana a Ràdio Sabadell, especialment també amb un servidor in situ des de Canllong, però ahir va finalitzar el Campionat d'Espanya Open Absolut de Natació, que se celebrava, com dèiem, a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Per tant, avui és dia de fer balanç del botí aconseguit pels nedadors i nedadores del club. En categoria absoluta, els participants de casa s'han endut un total de 8 medalles, 3 d'or amb el doblet de Judit Ignacio a les proves curtes de Papallona i també el de Marina García en els 200 braça i 5 plates. Àlex Castejón als 200 braça i al 4 estils, Marc Sánchez als 200 estils, Marina García també en els 100 braça i Catalina Corró en els 200 estils. Precisament la nedadora balear va deixar ahir una de les imatges del dia als 400 estils, en teoria la seva prova predilecta i en la qual havia també de garantir-se el seu bitllet pel Mundial de Guangzhou. Doncs no va ser així. Al matí va estar molt lluny de la mínima i a la final va ser quarta i va haver de sortir de la piscina amb l'ajuda de les assistències mèdiques, com diem, perquè es trobava malament en aquell moment la nedadora del Club Natació Sabadell. Avui li hem preguntat al director tècnic del Natació Sabadell, a l'Àlex López, el director tècnic d'aquesta secció de natació, com diem, i ens ha explicat com es troba també la Catalina Corró.
Lo de ayer fue un pequeño ataque de ansiedad. Al final los criterios de selección son muy exigentes, son muy duros, y bueno, pues como se vio en la gran mayoría de los nadadores que tenían que rendir en una competición así, pues muchos no pudieron, o la gran mayoría no pudieron, y bueno, pues ella por la mañana no tuvo una buena mañana, por la tarde la verdad es que se recuperó anímicamente y pudo nadar la final, que era una de las dudas que teníamos. Y salió a por todas, salió a los parciales que tenía que hacer, pero bueno, a mitad de la prueba se volvió a empezar a encontrar mal y bueno, pues al final le faltó un poco el oxígeno, se agobió, pero sin problemas, está bien.
Doncs ens n'alegrem també que estigui bé la Cata Corró perquè, com diem, va ser una de les imatges de la tarda i a Canllong. De fet, al matí ja es va quedar molt lluny de la mínima, aproximadament a uns 15-16 segons, i a la tarda doncs, ens va deixar aquesta imatge preocupant la nedadora balear del Centre d'Esports Sabadell, que a més té una història de superació molt forta després de superar un tumor cerebral fa 2 anys, com diem, l'ara nedadora del Club Natació Sabadell. De fet, ara ho parlava l'Àlex López, ha estat un Open de natació molt i molt exigent. De fet, l'única que ha complert els requisits establerts per la federació, aquests criteris de selecció, com explicava l'Àlex, ha estat la Marina García. S'havia de completar, en el seu cas, una mínima d'eliminatòries, una mínima de semifinals i quedar entre les dues primeres a la final. Doncs l'única que ho ha fet és la Marina García i l'Àlex López ha destacat el paper de la bracista barcelonina del club.
pensábamos que sería para ella relativamente sencillo, pero bueno, cuando te metes en el campeonato y te das cuenta cómo funciona todo, pues una vez que pasa y lo valoras todo, pues le das mucho más importancia y mucho más valor a lo que Marina ha conseguido, ya que, bueno, pues se ha visto la dificultad para poder clasificarse habiendo solo tres nadadoras.
I aquestes altres dues nadadores són Mireia Belmonte i Jimena Pérez, però aquí també s'ha de posar un asterisc, perquè les seves proves eren els 800 lliures i el 1500, on només havien de disputar les eliminatòries. No hi havia final, evidentment era una prova llarga, era una prova contra rellotge, i per tant, amb un únic intent en tenien prou tant Mireia Belmonte com Jimena Pérez. I el cas també de Mireia Belmonte, per exemple, ahir en els quatre estils, a les eliminatòries, no fa aquesta mínima per Guangzhou, sí la fa a la final, però amb els criteris establerts de la federació, doncs no té el seu bitllet per aquesta prova per anar a Guangzhou. O, per exemple, també Jessica Vall, que a les semifinals fa el rècord d'Espanya dels 50 metres braça, però com no repeteix aquesta marca a la final, doncs no té aquest bitllet per anar a Corea del Sud. Després d'aquest campionat d'Espanya Open, ahir la federació espanyola, la direcció tècnica de la RFN, va reunir tots els entrenadors després, com diem, d'aquesta competició, i pel que sembla, ha donat 48 hores per decidir si estableixen també un altre criteri, una altra selecció de criteris per anar al Mundial de Guangzhou, perquè, com diem, amb aquesta selecció que van fer, amb aquests criteris, només anirien 3 nedadores a Corea del Sud. Ha aixecat polseguera, com diem, aquest sistema, nou sistema de competició de la federació, aquesta mena de trials, com si fos als Estats Units, i també algunes crítiques com la de l'Àlex López.
Creo que después del campeonato, pues se puede ver que algo no ha funcionado del todo bien cuando haces, bueno, pues una selección para un campeonato importante y solo tienes a 3. Entonces, bueno, pues es cuestión de valorar, de ver los entrenadores también qué cosas no hemos hecho bien y, bueno, pues reflexionar para que no vuelva a pasar.
Doncs, evidentment, buscaran una solució perquè, com diem, després d'aquest campionat d'Espanya Open que s'ha celebrat a Can Llong, només Marina García, Mireia Belmonte i Jimena Pérez tenen assegurat el seu bitllet pel Mundial de Guangzhou. Aquest campionat d'Espanya Open, per cert, que coincidia també, en categoria absolut, coincidia també amb el campionat d'Espanya Júnior, on hem de destacar a nivell local el bon paper de la Júnior de Natació Sabadell, de l'Aina Olivan, que es va penjar l'or en els 800 lliures i també en els 1500.
Hola, soy Dani Salgado, jugador del Club Natació Sabadell, y os recomiendo escuchar cada mediodía Hotel Suites en Radio Sabadell.
I no marxem de Can Llong perquè avui estem a 11 d'abril, per tant queden només 8 dies pel 19 d'abril perquè arribi el moment culminant de la temporada de l'Astralpool Club Natació Sabadell amb la Final Four de l'Eurolliga. Recordem que les de David Palma debuten contra el Plebiscito Pàdova i ho fan sense rodatge a la Lliga, ja que l'últim partit va ser el darrer cap de setmana contra el dèbil Madrid Moscardó i, per tant, ja no han de tornar a actuar més en competició domèstica. Per tant, aquesta setmana la direcció esportiva del club, també, evidentment, encapçalats amb el David Palma, doncs han fet treball específic, per exemple, amb els juvenils masculins del Club Natació Sabadell, han fet dobles sessions i, com diu el mateix David Palma, tenen també altres partits previstos en aquests dies.
Aquí la intenció és aquesta setmana fer dos partits d'entrenament que siguin competitius, dissabte contra les Xines i la setmana que ve també buscar, sobretot dimarts, un altre rival per fer partit a l'escenari de la Final Four i ja pensar a final de setmana preparar ben bé a Pàdua i sobretot el que et deia dues setmanes per agafar, sobretot treballar tot el que és intensitat i tàctica.
Doncs d'entrada l'Astralpool, com deia David Palma, que té previstos partits competitius, un al de la Xina contra la selecció xinesa aquest dissabte, i també estan planificant i estan buscant partits d'entrenament, com és ja habitual, amb l'altre equip potent de la Lliga Premat, com és el Club Natació Sant Andreu. Recordem que de cara a aquest partit, a aquesta Final Four de l'Eurolliga, s'han de veure les cares a les semifinals contra el Plebiscito Pàdova, que en teoria és el rival més desconegut, i amb l'etiqueta, anem a posar-ho també entre cometes, d'assequible, i dos grecs, el Buliagmeni, amb qui ja van coincidir a la fase preliminar, i l'Olympiakos, de qui segueix i coneix també molt bé David Palma, de la Lliga grega, ja que, com diem, consumeix aquella lliga habitualment. Un David Palma que també ha explicat el treball que fa aquests dies.
Cada dia inverteixo un parell d'horetes, entrepassar vídeos i bueno, mirem de compactar tot, fer com clips d'imatges i reduir molt el temps de visionat amb les jugadores perquè arribin aquí pues, a com jugar el Pàdua en la seva transició, el replegament defensiu, com jugar a l'home de més, o sigui, detectar aquests patrons de joc que tenen i a partir d'aquí treballar sobretot en defensa i com atacar, no?
Doncs el que està fent el David Palma aquests dies, sobretot estudiar a les jugadores del plebiscito, a les semifinals i, evidentment, també del Buliakmeni i de l'Olympiakos, en cas de passar aquesta eliminatòria a una hipotètica final. Són dies amb una agenda molt atapeïda. El Club Natació Sabadell, aquest Astralpool, dissabte a les 4, partit contra la Xina a Can Llong, d'amistós. Després, a les 6, presentació, atenció, a la plaça de l'Àngel, aquí al centre de la ciutat, per presentar les jugadores de l'Astralpool a tota la ciutat de Sabadell. Dimecres de la setmana que ve, Media Day, a les instal·lacions del Club de Can Llong, i dijous, presentació a la Casa Duran, un dijous que també avisem que des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, doncs tractarem de forma especial aquesta prèvia de la Final Four. Recordem que la viurem tota sencera aquí a Ràdio Sabadell, a la una, divendres, aquesta eliminatòria de semifinals, aquest partit de semis entre l'Astralpool i el Plebiscito Pàdova, i esperem que si tot va bé, toquem fusta, dissabte també viurem la final a partir de la una entre, esperem, l'Astralpool i un dels dos rivals grecs d'aquesta Eurolliga, d'aquesta Final Four de l'Eurolliga femenina de waterpolo.
Hola, sóc la Mati Ortiz, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell i de la selecció espanyola, i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Sortim ja de l'aigua, deixem totalment aparcat la natació i també el waterpolo, perquè hem de parlar ara dels amants de l'atletisme, també del periodisme, per què no dir-ho, i de la lectura, ara que s'apropa Sant Jordi, un parell de setmanes mal comptades. Aquesta tarda hi ha cita important, a les 7, concretament a la Llar del Llibre, aquí al carrer Sant Antoni, al centre també de la ciutat, on es presenta el llibre 100 històries del córrer, del nostre pròxim protagonista, i també en presentació a càrrec del sabadellenc i vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, el Josep Maria Ententes. Xavier Monastre, periodista de TV3 i també atleta, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
D'entrada, m'agradaria posar-te en un compromís. A la biografia del teu compte de Twitter podem llegir 54 maratons i 750 curses. Quantes aquí a Sabadell?
Quantes aquí a Sabadell?
Difícil,
les hauria de comptar. La veritat és que, però unes quantes, eh? He fet diverses vegades la mitja i també la cursa de Festa Major. O sigui que jo diria que, home, 5 o 6, o no, més enllà. També he fet la de Cap d'Any, el 31 de desembre, també l'he feta, la de l'amic Miquel Quesada, i, bueno, i també la de... Ostres, Déu-n'hi-do, n'he fet bastantes.
Aquí tenim, també, tenim un bon calendari, aquí.
I tant, també he fet la del dia de Sant Esteve, que es fa allà, sí, home, i tant.
Sí, la...
Aquí la... Sí.
El riu Ripoll, també en fem...
Exacte. O sigui, jo diria que ben bé 10 o 12, com a mínim, eh?
Sí. No està malament. Tenim un bon calendari aquí de curses a la ciutat de Sabadell durant tot l'any. Ara tens 58 anys. Des de quan vas posar allò al comptador de curses?
Doncs mira, a partir dels 36, sí, fa 22
anys. 22 anys.
Sí.
No està gens malament. I allò de fins quan, fins que el cos aguanti, imagino, no?
Sí, home, bueno, fins als 90 anys, més o menys.
És una, llavors no estaries ni a la meitat, de moment, d'aquest comptador.
Exacte, sí.
Déu-n'hi-do, estem parlant de 54 maratons en 22 anys, per tant, fent comptes allò ràpids entre dues, tres maratons a l'any. Com és la teva preparació de cara a córrer tantes curses i tantes maratons que són, com diem, tan exigents?
Bueno, aviam, les maratons jo me les prenc una mica com tot l'any corro, totes les curses serveixen per preparar les maratons, no? Bàsicament. Jo em considero maratonià i aleshores la meva idea sempre és aquesta, no? Però vaja, una marató, els últims 3 mesos abans de la marató, 3-4 mesos, és quan augmento el quilometratge per tenir una base i poder estar més tranquil, pensar, home, si sóc capaç de córrer 25-30 quilòmetres almenys amb una sessió cada setmana, com a mínim, no? És a dir, la sessió llarga, que sigui 25-30 quilòmetres com a mínim, doncs ja em dona aquella tranquil·litat de dir, bueno, si sóc capaç de córrer 30, a part de fer tots els entrenaments de la setmana, doncs bueno, el dia de la cursa podré fer 42. Aquesta és una mica la idea, no? Vull dir, no sóc un professional, evidentment, i aleshores és qüestió d'acumular quilòmetres i estar tranquil que el dia de la competició puguis fer-lo, no? Bàsicament això.
El cert és que ara també, anem a dir-ho així, que el córrer està molt de moda, no? Està molt a l'ordre del dia, tothom doncs, utilitza ràpidament aquest recurs per si vol fer esport, per si vol posar-se en forma, però segurament fa 22 anys no era tan recurrent, no? Posar-se unes sabates d'atletisme.
Potser no, però és veritat que hem viscut un boom molt important amb un gran creixement de número de corredors i número de curses i tal. De fet, hi ha hagut una mica de davallada, que ara sembla que s'està recuperant una altra vegada, perquè tot queda ja una mica en la situació que hauria de quedar, no? Vull dir, que no pot ser que hi hagin tantes curses que al final les curses tinguin pocs corredors perquè no hi ha tants corredors per tanta oferta, no? I aleshores ara això s'està regularitzant una mica, no? Però vaja, és que el córrer és normal que, entenc jo, que hi hagi molta gent que s'apunti, perquè clar, és molt senzill. Tu et poses unes sabatilles, uns pantalons, una camiseta, obres la porta de casa i et poses a córrer a qualsevol lloc. És tan fàcil com això. En canvi, si has de jugar a futbol, necessites 21 persones més, no? per fer dos equips. O si jugues a pàdel, necessites 3 persones més. Si jugues a tenis, necessites com a mínim un rival. Aquí no, tu pots, no necessites a ningú, vull dir, i no necessites una instal·lació específica per sortir a córrer. Pots sortir a córrer, ja et dic, obres la porta de casa i al carrer tu mateix, m'entens?
Totalment.
Tan fàcil com això.
D'aquest llibre que es diu 100 històries del córrer, què ens hi podem trobar? I fins i tot que allò, alguna anècdota que ens podries, un petit spoiler que ens puguis dir del llibre.
home, n'hi ha bastantes de historietes i anècdotes i coses que m'han passat i tal. I, home, jo explicaria, doncs mira, una que em va passar a Rubí, que és allà on visc, que habitualment no visc a Rubí des de fa 20 anys, i aquesta vegada, doncs, corrent una milla, que eren 3 voltes, doncs anava per quedar segon de la meva categoria, estava molt allà lluitant per quedar segon, perquè el primer ja s'havia escapat, i bé, quan em pensava que feia l'última volta, resultava que encara me'n quedava una. És a dir, jo esprinto, i quan arribo a la que jo pensava que era la meta, sona la campana, dic, la mare que em va parir, perdó, encara em queda una volta, i clar, jo ho havia donat tot, em vaig desfondar i vaig acabar cinquè, no? Vull dir, va ser un autèntic desastre. Però quan ho vaig comentar i a les xarxes socials i tal, igual, el José Luis Blanco, l'atleta olímpic del Lloret de Mar de 3.000 obstacles, em va dir, no, diu, si a mi una vegada una milla també em va passar, a una milla professional, que es va descomptar una volta. Vull dir, que estàs pendent dels rivals o del que sigui, i aleshores, mira, en un moment donat, doncs em vaig equivocar.
Això ha passat a vegades, per exemple, amb les motos, també ho hem vist algun cop, rivals que...
Algun cop, bueno, però aquest és diferent, perquè, clar, sí, fan bastantes més voltes, no? I diguem-ne que podria estar una miqueta justificat o disculpat, però clar, 3 voltes que t'equivoquis d'una, és una mica trist. Realment ho haig de reconèixer.
A tothom li ha passat alguna vegada alguna cosa similar, eh? Si no...
Sí, clar, et pots comptar.
T'hauran preguntat molt també, Xavier, però vaja, suposo que també fas referència al llibre a aquests dos problemes de salut que has tingut, no?, en els últims anys, el sí, càncer de fetge el 2006, i sobretot també, perquè queda més a prop en el temps, els problemes intestinals de l'any passat. Imagino que fas referència.
Sí, tant, per descomptat. Home, l'últim que vaig tenir, efectivament, aquest del setembre, una perforació intestinal, que una perforació és una cosa important, perquè, clar, tot el que va dins del budell, imagina't, el que va dins del budell, doncs es anava repartint per tot el cos, no? I, clar, la infecció és important, i bueno, de fet, a la meva dona li van dir que es anés preparant perquè igual me n'anava a l'altre barri, no? I, bueno, jo sempre dic que si no fos perquè sóc un esportista habitual, no?, dins de la meva modèstia de corredor popular, però vull dir que el fet d'estar més o menys en una bona forma física, doncs això puc certificar, diguem-ne, que m'ha salvat la vida directament, no? Vull dir que allò que l'esport i salut, jo, diguem-ne, ho puc corroborar bastant, d'una manera bastant fefaent, no? Perquè m'he recuperat, i a més m'he recuperat amb un interval de temps bastant, bastant ràpid, no? Amb uns 4-5 mesos ja m'atreveixo a fer una altra marató ara el mes de maig, no?
Déu-n'hi-do.
Ahí estamos.
Doncs tota la nostra admiració. Per acabar, Xavier, i ens veurem aquesta tarda també aquí a la llar del llibre, evidentment.
Perfecte, sí.
A quin ritme vas actualment? Evidentment això varia, segons si és un 10.000, si és una mitja, si és una marató, però a quin ritme més o menys vas,
sí,
ara?
No, ara acostar-me 5 minuts al quilòmetre ja per mi és un èxit, no? Vull dir, abans d'aquest últim problema, doncs, bueno, anar 5 era pràcticament un passeig. Ara em costa. Però, bueno, suposo que aniré millorant i tornaré a ser capaç de passar els 50 minuts en un 10.000, que una mica és una mica la referència, no? La cursa de 10.000 és una mica et marca el que pots fer amb un 5.000 o el que pots fer amb una mitja o amb una marató, no? I bueno, ara estic... l'última cursa a Badalona, 10 quilòmetres, vaig fer 50-40, bueno, a veure si seré capaç de baixar de 50 una altra vegada, i acostar-me als 45, que era on més o menys estava abans de l'últim entrebanc de salut, diguem.
No està gens malament, i t'ho dic per experiència, que servidor també es mou en aquestes xifres d'un 5, una mica menys per quilòmetre. Doncs sí. Xavier Bonastre, periodista de TV3 i també doncs, autor d'aquest llibre 100 històries del córrer, que es presenta avui, com diem, a la llar del llibre, a les 7 de la tarda. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a Ràdio Sabadell.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I abans, com diem, d'entrar en més matèries i també saludar l'Àlex Pareja des dels Estats Units, hem de parlar de futbol sala, perquè abans de la tornada per Setmana Santa tenim una nova jornada de segona B i amb els dos locals, l'Escola Pia i el Natació Sabadell, amb bones dinàmiques i ben posicionats a la classificació. Ampliem aquesta informació amb la veu del nostre company Sergi Parc.
L'Escola Pia va jugar l'últim enfrontament en competició oficial ara fa 3 setmanes. Primer va ser una aturada a la categoria i la setmana passada, perquè el rival amb qui s'havia de veure les cares, l'Issordà Terrassa, està retirat. Això sí, d'aquest partit no jugat se li va atorgar automàticament als Escolapis un 5-0, que de retruc ha servit per col·locar els de Borja Burgos en tercera posició, és a dir, en llocs de Copa del Rei. Ara els Escolapis afronten el partit contra l'Indústria Santa Coloma B, amb efectius recuperats aprofitant el descans. Santi Cerdà, jugador de la Pia, creu que arribats al desenllaç de la temporada i on encara hi ha molt en joc, no hi ha cap rival fàcil.
Aquest tram de la competició, els equips de dalt compleixen pels objectius d'ascens i d'accés a Copa del Rei, però els equips de baix també juguen molt, no? Esperem un equip, doncs, són nanos joves amb molta qualitat, molt competitius, i evidentment, sent un filial, no volen perdre la categoria per res del món, no?
Els colomencs es troben desens, però encara han de certificar la permanència. Cerdà veu en la seva joventut un punt d'inexperiència que pot jugar a favor dels locals.
Els jugadors amb menys experiència, no? Quan les dinàmiques són negatives, els hi costa molt més trencar amb elles, i amb això és el que ens hem d'agafar nosaltres, com el que et dic. Crec que serà important ficar-nos per davant, fer un partit seriós, sobretot en defensa, i un equip que anímicament no està bé, si es posen per darrere llavors venen les presses, si estan jugant coses encara amb més motiu es ficaran nerviosos.
I a la mateixa hora, però no a la ciutat sinó a l'Hospitalet de Llobregat, el Club Natació Sabadell, amb la permanència ja pràcticament a la butxaca, visita el Bellsport, que se situa 2 llocs per sobre amb 6 punts més. Per això, el jugador nedador Pep Girvent ho veu com una gran oportunitat per escalar graons a la taula.
Ara aquest partit el prenem que si el guanyem ens posem a 3 punts d'ells, i ja l'objectiu és intentar quedar el més amunt possible, i bueno, una vegada ja en sabem matemàticament, però lògicament ja veient els partits i la dinàmica nostra també intentar quedar el més amunt possible, i això passa també per guanyar el dissabte que ve, abans de l'aturada.
El club es troba en el millor moment de la temporada. Des de mitjans de desembre només ha perdut 2 duels, de forma molt clara contra el Manresa, el segon, i a la pista del líder CCR Castelldefels, però competint fins al final. Uns números radicalment oposats als de la primera volta. Una primera volta, per cert, que ens va deixar un fet pràcticament insòlid, el 0-0 a Calllong entre els locals i el rival de dissabte, el Bellsport. Un resultat que Girvent no recorda haver viscut mai.
Jo el poc que recordo, que no recordo gaire, és que els dos porters van parar molt. Jo no crec que ja van haver-hi gaires ocasions. No, és que no el recordo gaire, però sí que recordo que els dos porters van estar bastant encertats i això va provocar que no marquessin. Però, hòstia, 0-0, jo crec que no me'n recordo de la meva vida quedar 0-0 a un partit de futbol sala.
L'enfrontament al pavelló municipal Bellvitge Sergio Manzano arrencarà, recordem, dissabte a les 6 i acabem baixant un esglaó perquè a la tercera divisió el grup Zarraona, quart classificat de la categoria, visita la pista de l'Arrels, un conjunt que lluita per fugir del descens. Els dismaquirós venen de sumar la segona victòria consecutiva de forma agònica a Montcada i ara esperen seguir apropant-se als llocs capdavanters de la categoria. El duel és dissabte a 3:45 de la tarda.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
El Cirra Louis Legacy torna a Sabadell, presentant el seu nou espectacle The Magic Formula.
Un show de dues hores impressionant i completament renovat. Desaparicions, equilibris, més de 30 artistes internacionals.
És The Magic Formula, el nou espectacle del Cirra Louis Legacy.
De l'11 al 28 d'abril davant del Cort Inglés.
Compra ara les teves entrades a www.circorralui.com. T'esperem!
A Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar Fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
Els Salsitxes Paradís s'emet el divendres sant a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Us ho hem promès al principi, avui dijous 11 d'abril, torna aquí a l'Hotel Suís des dels Estats Units en rigorós directe, és a dir, la tarda d'aquí, al matí d'allà. L'Àlex Pareja, què tal, Àlex, com estàs? Bona tarda, bon matí. Sembla que no podem parlar. Ara amb l'Àlex tenim algun problema. Hola, hola, ara sí, Àlex.
Ara sí?
Ara sí,
perfecte.
Tot perfecte. Petit ensurt al principi, però ja està.
Sí, exacte.
Aviam, anem a posar tot en ordre. La setmana anterior, l'altre cop, estàvem parlant de futbol. Ara deixem qualsevol cosa que s'assembli a una rodona i anem a parlar de lluita lliure, no? Avui, bé, lluita lliure entre cometes, ja t'explicarem per què, no? Perquè volem parlar avui de la WWE, la famosa lluita lliure als Estats Units, que a més venim amb uns dies d'actualitat, no? Perquè vam conèixer fa poc la mort de l'Héctor del Mar, el famós narrador també aquí de WWE a Espanya, i teníem l'esdeveniment de l'any, no? En aquest sentit de l'empresa, allà als Estats Units, com és WrestleMania 35, que a més, si no vaig errat, Àlex, hi havia novetats, hi havia notícies, no? Perquè era un esdeveniment especial, per primer cop, el main event encapçalat per dones.
Sí, per una lluita. Lluita, tot això s'ha de posar sempre entre cometes, perquè ja sabeu que tots els combats estan coreografiats, per dir-ho d'alguna manera, però sí, aquesta setmana es va celebrar a l'estadi dels New York Giants.
El MetLife.
Imagineu la gent que plega aquest esport, si se'n pot dir esport, i sí, va ser el WrestleMania, i a més, clar, els que ja tenim una edat, que vam créixer els dissabtes al matí mirant el Pressing Catch, que se'n deia...
Correcte.
A casa nostra, amb l'Héctor del Mar, doncs clar, ens hem posat una mica nostàlgics perquè aquesta setmana ens ha deixat el gran narrador i segurament aquesta sintonia que ara posarem us sona d'alguna cosa als que, com jo, ja teniu més d'un cabell blanc.
Jo t'he de confessar, Àlex, que sóc consumidor del Pressing Catch de la segona època, de 4 o dels 2000 cap allà, de l'última ja sí que res de res. Però això és música d'entrada de l'Último Guerrero.
Exactament, de James Helwick, era el nom real de l'Último Guerrero, que era doncs, un dels personatges principals d'aquella època de principi dels 90, de finals dels 80, amb el Hulk Hogan, amb, uf, hi havia mil Jake the Snake Roberts, tota aquesta gent, que les aventures dels quals les narrava el gran Héctor del Mar a Telecinco. Això és de quan es deia WWF.
F, correcte, sí.
Si te'n recordes, perquè van haver de canviar el nom, és molt curiós, van haver de canviar el nom perquè tenia les mateixes sigles que aquella famosa empresa, és una ONG que lluita per la conservació del medi ambient.
Que diria, si no vaig errat, que té un panda, un os panda al logotip.
Exacte, això és el que t'anava a dir, que no quedava gaire bé associar l'Último Guerrero i tota aquesta gent amb un os panda. I al final hi va haver una lluita legal i al final l'Organització per la Conservació del Medi Ambient es va quedar amb aquestes sigles i llavors es va canviar a WWE. Tenen la seu aquí a Stamford, a Connecticut, precisament. Cada cop que baixo a Nova York amb el cotxe i passes pel davant, perquè és just al davant de l'autopista, i vaja, és aquí als Estats Units, crec que és el sisè esdeveniment més important esportiu de tots els que hi pot haver.
O sigui, tenim...
Per davant de la final de les Champions.
Tenim les grans lligues i després vindria el Pressing Catch, no?
I els Jocs Olímpics i poca cosa més. I és que aquesta setmana, per exemple, que també per això us vaig proposar el tema, hi ha un programa que es diu Last Week Tonight, amb un còmic anglès que viu aquí als Estats Units, que el programa es fa a la HBO, i sempre toquen un tema en format de monòleg, però donant entrada, i en format també, doncs això, còmic, però tocant temes d'actualitat i temes molt seriosos. I un dels temes que tocaven fa un parell de setmanetes, precisament, era el problema de l'empresa, de la WWE, perquè, bueno, els lluitadors són autèntiques estrelles aquí als Estats Units, però realment són esclaus d'aquesta empresa. Per exemple, fa aquesta setmana que el Bret Hitman, un altre dels mites de finals dels 80 i dels 90, va ser induït al Hall of Fame, fa uns anys, precisament, i aquest tall el van treure al programa Last Week Tonight, es queixava de les condicions gairebé d'esclavatge que havien de patir els lluitadors del Pressing Catch, vaja.
Vince McMahon has always had this mentality about treating wrestlers like circus animals. All these wrestlers that have broke their backs making this living for years end up with nothing when it's over. And then they sort of take you out back and they put a slug in the back of your head and dump you out. That's the life of a professional wrestler.
Doncs claríssim, qui no ho hagi entès, parlava precisament d'animals de circ i fins i tot de fent aquest símil, no? d'estar lligats del coll pràcticament als lluitadors de wrestling de la WWE, que ho dèiem, no? Abans, Àlex, evidentment hi ha molt de teatre, però és que abans d'entrar, per exemple, al directe, repassava la nòmina de lluitadors que té la WWE i tenen allò centenars i centenars de lluitadors i lluitadores.
Pensa que cada dia, a molts indrets dels Estats Units, i això és un país enorme, hi ha diversos combats. Clar, a nosaltres només ens arriba els combats així més amb més interès, sí, o els més grans, com els WrestleMania. Però tu te'n vas a, no sé, a Tulsa, Arizona, demà, i segurament trobaràs un combat de wrestling. I tot això ho controla una única empresa, que és un autèntic monopoli i que, a més, com deia el Bret Hitman, et tracta com un animal de circ. I, clar, al final passa que aquests homes no s'estomaquen de debò, homes i dones ara, no s'estomaquen de debò, però, clar, han de tenir unes condicions físiques i sí que reben cops quan cauen, quan fan algun dels seus trucs. I clar, entrar-hi és molt fàcil, però després només en surts de dues maneres, o quan et mors, o quan et lesiones ja de manera irreparable. Hi ha una nòmina enorme, fins i tot hi ha una pàgina a Wikipedia, m'ho vaig trobar l'altre dia, de lluitadors que han mort de manera prematura.
Déu-n'hi-do.
Abans dels 65 anys es considera. Un dels quals, un altre mite de la meva infantesa i adolescència, el Roddy Piper. Tu te'n recordes, Pau, del
no,
Roddy Piper?
No, jo del Roddy Piper no.
El gaitero loco, li deien, perquè era un home que no era ni escocès, tenia arrels escoceses, però sortia vestit escocès, amb la faldilla i la gaita, etcètera, no? Doncs aquest senyor va morir als 61 anys i ja fa més d'una dècada va aconseguir una altra entrevista dient això.
Wrestling has a tremendous entrance plan. You come in as boy, here you are. You rock and roll and everything is wonderful. It's got no exit plan.
And Rowdy Roddy Piper should know. A few months ago, he climbed back into the ring.
What would you have me do at 49 when my pension plan I can't take out till I'm 65? I'm not going to make 65. It's just face facts, guys.
Era molt contundent, eh? Àlex, dient que no arribaria als 65, doncs em sembla que no va arribar, no?
No, no, la va clavar perquè va morir, pobre home, als 61 anys. Deia que, clar, que ell en aquella època en tenia 48, que havia de continuar treballant, lluitant, per dir-ho així d'alguna manera, perquè la trampa d'aquesta organització, de la WWE, és que tens un entry plan, que en diuen, que per entrar és molt fàcil, per dir-ho d'alguna manera, però que després que no tens cap mena de benefits, que en diuen aquí, no tens assegurança de salut, no tens cap mena de pla de pensions, i això t'obliga a estar contínuament lluitant amb el desgast físic que això comporta i amb l'abús de les substàncies per continuar estar musculat, etcètera, fins que el teu cos peta. I això és el que ha passat a un munt, però a un munt de lluitadors, entre els quals, per exemple, l'Último Guerrero, que va morir quan tenia 54 anys, si no vaig errat. Sempre hi ha una notícia d'aquestes de "te acuerdas de tal?" Murió hoy con 50 y tantos años. Bé,
jo recordo el cas d'Eddie Guerrero, per exemple. Eddie Guerrero, que també va als 2006, diria, que va ser que va morir per un abús també de substàncies anabolitzants, i a partir de llavors diria que van crear un programa per protegir els lluitadors en aquest sentit. Però, vaja, sempre el que deies tu, al final t'acabes trobant notícies gairebé cada dia. Quan és una substància, com diem, d'anabolitzants, és un altre problema amb l'alcohol, per exemple.
Sí, o perquè, clar, han de prendre moltes substàncies per continuar amb aquesta vida, que és una barreja entre vida d'estrella del rock, de corredor ciclista professional, d'actor... És molt complicat. Saps aquella pel·lícula que es diu The Wrestler, precisament, que és el Mickey Rourke? Que és un home, fa 10-15 anys aquesta pel·lícula, i és d'un home que precisament això, d'un exlluitador famós, però que ara no té ni un ral, no té ni un duro, i ha de continuar fent feinetes, i al final ha d'acabar tornant al ring i posant en perill la teva salut. Doncs aquella pel·lícula és molt més real del que la gent pensa. L'altre cas, si el lluitador en qüestió és afortunat, continuarà viu, però això sí, no tindrà ni un cèntim. Ara te'n llenço un altre de nom. Vinga. Tu te'n recordes del Jake the Snake Roberts?
M'has posat noms avui que no els controlo, eh? Em queden massa enrere.
Però un avi, un senyor molt gran.
Jo em quedo amb els últims, amb Triple H, per exemple, l'Enterrador, Rey Mysterio, però clar, són més recents.
No, perdona. I l'Enterrador...
Si l'Enterrador és més veterà.
L'Enterrador té més de 50
Correcte.
Anys. Té 54 anys. I és un cas precisament d'aquests, d'homes que no poden retirar-se perquè estan enganxats i perquè no tenen un altre modus vivendi. I han de continuar fins que el seu cos peti. Un dels que va continuar fins que el seu cos va petar precisament va ser el Jake the Snake Roberts, que, com el seu nom indica, sempre anava acompanyat d'una serp. I quan guanyava els combats, els que tenen la meva edat ja se'n recordaran perfectament, els deixava la serp allà com a humiliació última. Bueno, era una història brutal. Doncs el pobre home, el Jake the Snake Roberts, fa cosa de 4 anys o així, tenia una lesió crònica a l'espatlla i no tenia diners, no tenia cèntims per operar-se. Va haver d'obrir una pàgina, un GoFundMe d'aquests, un crowdfunding, vaja,
sí,
perquè
sí,
la gent
sí.
Ens entengui, per recaptar diners que necessitava $9,000 per operar-se de l'espatlla. Aquest és un altre dels testimonis que van oferir al Last Week Tonight de fa un parell de setmanetes.
Jake has no insurance. He didn't have any money to pay for the surgery, so we had to come up with some kind of solution. So we put up a page on Indiegogo to try to raise the money for his surgery.
I'm fucking real.
Where are we at?
Holy cow.
7,000.
In one night?
But the really cool thing that came out of that was Jake got to see how much the fans really cared. All those years, I guess they did mean something.
Parlava de $7,000 que havia recaptat en una
sola nit.
En una nit.
Són personatges molt, molt estimats.
Molt populars.
És un documental i es veia el pobre Jake Roberts fet una coca i plorant, perquè, i al final deia, era el seu testimoni, al final deia, suposo que tots aquells anys, al final, per la gent, van suposar alguna cosa. Mm-hmm. I clar, és un problema perquè és una empresa que té un monopoli, només no és una federació, perquè només organitza combats la WWE, mm-hmm. i els tracta els lluitadors com si fossin autònoms. És una mica com els repartidors de Globo. Sí, és així. No tenen cap mena d'assegurança, no tenen cap mena de contracte així ferm, i al final doncs estan en mans d'un personatge en si mateix que es diu el Vince McMahon, mm-hmm. que és l'amo, el propietari d'aquesta empresa, i que ell mateix, us convido a googlejar el seu nom, Vince McMahon, McMahon, i entrarò en un bucle a YouTube, perquè és un autèntic personatge, té 71 anys, està més hormonat que molts dels seus lluitadors, i, per exemple, us poso un petit tastet, un highlight, fa uns anys va tenir un beef, una baralla al ring, amb un personatge que segurament us sonarà.
Oh, one other thing, Mr. Trump. About the only thing I can say to you here tonight is Donald Trump, yeah!
Ah! Aquí està acomiadant a Donald Trump. Després sí, Donald Trump, si veieu el vídeo, li clava un mastegot a la cara.
Sí, però és que estan fent el mateix que els lluitadors de la seva empresa. És a dir, es posen a mig centímetre cara amb cara, es desafien i al final això, el McMahon l'acomiada, perquè el Trump tenia aquell reality show en el qual anava acomiadant gent, i el Trump li torna l'ofensa clavant-li un mastegot i el públic embogeix.
I els crits de Donald Trump. Ah, és que és increïble.
Mireu d'on va sortir el Donald Trump, també. Si veieu algun polític ara que estem allà en campanya en algun show estrany, que de fet ja se'n veuen, ja sabeu per on va la cosa.
Són amics, de fet, són bastant amics. Això, evidentment, estava tot teatralitzat, però recordo, perquè a més m'enganxava allò amb 15-16 anys, un WrestleMania on lluitaven dos lluitadors i cada un estava controlat per McMahon i per Donald Trump. I el perdedor d'aquell combat doncs havia de rapar el cabell. Va perdre McMahon i li van rapar el cabell en directe davant la mirada de Donald Trump, que no hagués estat malament que l'haguessin rapat, però vaja. En fi, Àlex, que ens quedem sense temps. Moltíssimes gràcies, com sempre, per portar-nos les històries de Living in America dels Estats Units, i ja ansiem aviam de què ens parles el pròxim dia. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, amics.
Doncs l'Àlex Pareja, que l'hem tingut des de l'altra banda, des dels Estats Units, des de Connecticut, per portar-nos al Living in America, i nosaltres ens hem quedat sense temps, queda un minutet per arribar a les 3 de la tarda, per tant, tanquem l'Hotel Suís d'avui. Recordem que demà tornarem a seguir a les 2 del migdia amb l'Adrián Arroyo i tota la prèvia del Centre d'Esports Sabadell Lleida Esportiu. Res més, una abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Recordeu que aquest programa el podreu tornar a escoltar a partir de ben poquet, en uns segons, a les nostres xarxes socials. Informació torna aquí a Ràdio Sabadell a partir de les 4 de la tarda amb els butlletins, i a les 7 amb el Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Que vagi molt bé, adeu-siau, una abraçada!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.